Avui començarem un recorregut pels pecats capitals a través de la sèrie que l'editorial Fragmenta ha tirat endavant de la mà de joves assagistes catalans. Començarem amb un volum que ja és a les llibreries, és el volum sobre l'enveja. La seva autora ens acompanya avui. Ella és Marina Porres i amb ella anem a parlar en els propers minuts.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom, Nura, amb Carles Marquès.
Amb l'enveja, per tant, començam el repàs a aquesta sèrie Pecats Capitals, que pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada pecat, com dèiem, de la mà de joves assagistes catalans que han acceptat aquesta invitació de l'Ignasi Moret, l'editor de Fragmenta, que, com sabeu, ens ha acompanyat ja en alguna ocasió, una aposta generacional de l'editorial pel talent d'assagistes de menys de 45 anys, assagistes els quals han convidat a reflexionar sobre els pecats capitals amb un enfocament més o menys interdisciplinari, filosòfic, antropològic, psicològic, literari, artístic, polític. Avui parlarem del primer, un dels primers llibres que han sortit ja d'aquest repte editorial, és el volum sobre l'enveja, i a través de la seva autora, Ana Marina Porres, intentarem averiguar una mica com s'ha acostat en aquest pecat que, com deia el Josep Pla, és el millor que defineix el país. No sé si està d'acord la nostra convidada, Marina Porres, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, doncs em sembla que sí, que Pla tenia raó i per això vaig voler fer que fos un dels personatges que es passeja per aquest llibre, perquè quan vaig veure l'entrevista que li feia, aquella famosa entrevista de Soler Serrano, sí, a Pla, una de les coses que diu és que això, que la condició per ser feliç és no tenir enveja. I a partir d'aquí vaig voler veure què deia l'escriptor sobre el tema.
Molt bé. Ara anem a parlar de l'enveja. Abans volem presentar la nostra convidada. Ella és Marina Porres Martí, va néixer a Barcelona l'any 1991, és graduada en Història de l'Art i Filologia Catalana, màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, és investigadora en formació del grup de recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu, al Departament de Teoria de la Literatura de la Universitat de Barcelona, i ha fet de professora al màster Barcelona Europa Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals, ha fet també conferències sobre literatura en diverses institucions, és crítica literària i ha col·laborat també com a periodista cultural en diversos mitjans de comunicació com ara El Nacional, RAC1, Catalunya Ràdio, Serra d'Or, la Revista de Catalunya, El Temps, etc, etc, etc. I han començat amb l'enveja, i algú amb aquest currículum tan brillant com tens, Marina, podia sentir enveja.
Bé, jo quan em van proposar, de fet quan l'Ignasi Moret em va proposar aquest tema, vaig pensar que seria molt difícil fer un assaig com sobre això, perquè jo bàsicament, com has explicat, la meva formació és bàsicament literària, i pensava, ostres, no sé quin enfocament puc donar a un assaig així, i per tant el que vaig fer va ser agafar totes les referències literàries una mica amb les que em moc, i posar-les en aquest volum. Però això de... Jo no em considero envejosa, eh? I a més, després d'haver escrit aquest assaig, veig que és una gran sort, perquè l'enveja realment és una cosa dolentíssima.
Sí, dolentíssima pel que la té, especialment. Perquè l'enveja en relaciona molt amb allò del mal... del que diuen en castellà, el mal de ojo, no? El mal d'ull. És a dir, la mala mirada. Perquè l'enveja és una mirada amb una mica de mala llet, no, Marina?
Sí, de fet, l'enveja és l'únic pecat que no podem detectar quan un altre el té. És a dir, clar, la ira, per exemple, és molt més fàcil de reconèixer quan algú està irat, o la luxúria, evidentment, doncs, té un component físic que podem percebre, però, en canvi, clar, el qui sent enveja no ho detectem. No ho detectem d'una manera fàcil. I per això hi havia molt una tradició de filòsofs i pensadors que deien que l'enveja només es pot veure en els ulls de l'altre perquè mira malament, no? Perquè hi ha alguna cosa tèrbola en la mirada de l'envejós.
Clar, perquè la rancúnia pot utilitzar moltes disfresses i no és fàcil detectar-la, no?
No, de fet, clar, l'enveja és un pecat que és molt secret, molt recargolat. Hi ha dos tipus de pecats en la tradició, que és els de sang calenta I, diguéssim, els de sang freda, i per tant l'enveja és un pecat molt, molt de sang freda, molt cerebral. I per tant és això que és molt difícil de detectar.
I necessita dels altres, no?
Això sí, l'enveja és un pecat que és molt relacional, clar, perquè sempre envegem les coses d'algú altre. Per això hi ha molts... I necessita també l'enveja, sobretot, una mica de proximitat. O sigui, quan envegem algú, si és enveja de veritat, és perquè l'estem observant molt de prop, estem molt propers amb ells. Per això hi ha molts exemples d'aquest llibre que parlen de famílies, perquè la família, en un entorn tan proper i tan tancat de vegades, doncs és un espai on l'enveja es mou molt tranquil·lament.
Per una persona de la teva formació literària, Marina, ho comentàvem una mica repassant el teu currículum, no ha estat difícil acostar-te, aproximar-te al tema de l'enveja a través precisament dels grans referents, de les grans veus de la literatura.
Jo tenia clar això des del principi, que jo no podia aportar gaire coses des de cap altre àmbit que no fos el de la literatura, perquè no, és el camp on jo em sento còmoda. I quan vaig fer aquest assaig, doncs clar, vaig començar a pensar en tot el que havia llegit o també vist, per exemple, en sèries o pel·lícules que també m'han servit molt, i vaig començar a pensar en quins llocs veia l'enveja. Per això el llibre està ple d'escriptors i d'obres literàries d'autors que l'han treballat d'alguna manera, que hi ha gent molt diferent, hi ha des del ressentiment més sòrdid i més visceral de Faulkner fins a la sofisticació, diguéssim, de Proust, de les enveges de la societat aristocràtica i burgesa. Vull dir que hi ha molt de marge amb aquest tema.
Els grans noms de la literatura, no? Parlaves de Proust, parlaves de Faulkner, abans hem esmentat el Josep Pla, però són molt d'altres, Dante, Cervantes, James Austin, Valéry, Rodoreda, també, no? Ferreter. Quina és la que més t'ha sorprès?
De fet, la que més hi surt és Rodoreda, a través d'una obra que és importantíssima d'ella, que és Mirall trencat, i és la que més hi surt perquè és la que em va donar com l'espurna inicial per començar a escriure aquest llibre. Perquè jo estava llegint Mirall trencat, no sé si ja pensant en això o per casualitat, i llavors vaig veure que un dels personatges de Mirall trencat, la Sofia Valldaura, el seu tret principal, o un dels seus trets principals, és que tenia uns ulls de japonesa. Mm. I això Rodoreda insisteix molt. I ulls de japonesa, en realitat, vol dir que té una mirada torta, tal com es diu en el llibre. Per tant, aquests ulls petits, tancats, em van fer veure que allà hi havia la mirada de l'envejós, i se'm va encendre aquesta idea, i llavors a partir d'aquests ulls de l'envejosa Sofia Valldaura doncs vaig començar a entrar en aquest univers.
Però el mirall trencat pot ser també al mateix temps la cura de l'enveja.
Sí, perquè de fet és una... O sigui, com totes les grans obres, té infinitat de lectures, és un llibre interessantíssim, i està molt bé perquè hi ha la figura de l'envejós amb aquesta Sofia Valldaura, que contrasta molt precisament amb la seva mare, que és Teresa Valldaura, que és tot el contrari que ella. És a dir, la Sofia és una noia envejosa i una noia tancada, una noia molt difícil, i en canvi la seva mare és brillant, és expansiva, és amable, o sigui, té més admiració i no té enveja. I llavors aquesta dualitat de personatges em va servir moltíssim.
Aquest aprendre a mirar-se en un mirall trencat, que es convertia en certa manera, ho dius al llibre, no? Marina, és quan parlem d'allò de l'enveja, però confessam, sento una enveja sana. Quan deim que sentim una enveja sana per algú, per la circumstància que envolta algú, en realitat estem admetent que sentim admiració per aquella persona, i possiblement aquesta sigui la manera, no?, de donar-li la volta en aquest vici tan enganxós.
Sí, jo de fet crec que és l'única sortida que té l'enveja, no?, amb l'Ignasi Moreta comentàvem que tots els altres pecats d'alguna manera ja es poden salvar, o se li pot trobar coses bones, En canvi, l'enveja, si és enveja, és sempre, sempre dolenta. Per tant, jo crec que una de les solucions a l'enveja és transformar-la en admiració. És a dir, que ens surt, diguéssim que un dels missatges del llibre és que ens surt molt més a compte admirar que envejar.
Hi ha una frase que m'agrada molt, diu: l'enveja t'empenya a desitjar sense aconseguir. És un pecat buit que no s'acaba mai. També és el pecat més secret. Ens ho deies al començament, Marina. I, per tant, el més temible. Perquè sí, no hi ha gairebé cap senyal, no?, que et delati quan l'enveja t'ha temptat, ha caigut damunt tu, no?
Sí. De fet, és un pecat que és això, que no s'acaba mai. És a dir, quan tu t'aboques a l'enveja, és com una mena de pou sense fons, perquè mai trobaràs cap motiu per acabar de justificar-te del tot en aquesta enveja, i per tant el que et passarà és que t'aniràs embolicant i embolicant, caient cap al ressentiment, que és el que passa quan l'enveja s'allarga, no? Per tant, és un pecat, clar, que és molt terrible, perquè no el controles i perquè al final sempre et porta cap a destruir-te tu mateix.
Clar, t'ho anava a demanar justament ara, no? És un pecat autodestructiu, fonamentalment, no?
Sí, totalment. Amb això, clar, hi ha una història molt bona que m'ha servit molt amb això, que és la història de la bruixa dolenta de la Bella Dorment, que és malèfica, que és, a més, és una senyora que el seu emblema és el foc, un foc verd, del color de l'enveja, precisament. I, clar, el que ens mostra aquest personatge, també s'explica en altres contes de fades, és això, que els qui envegen, en realitat el que passa és que són d'alguna manera monstres tristos. És a dir, que Malèfica, per exemple, és una bruixa que el que li passa és que voldria estar entre els humans i, en canvi, està desterrada al seu regne de les tenebres. Sí, que passa una mica això.
Quina connexió hi ha entre l'enveja i la gelosia?
L'enveja... Clar, això és molt curiós, perquè hi ha en alguns textos que es confonen d'una manera una mica estranya, però l'enveja és sempre destructiva, i en canvi la gelosia és el desig, és com que no vols que et prenguin una cosa que tu sents teva quan ets gelós. Per tant, és aquesta diferència, que és molt subtil, però és molt interessant. També la gelosia és més fàcil de curar que l'enveja. És com un vici, però no, clar, no és un pecat, en fondo.
Ens has explicat una mica la manera d'acostar-te en aquest pecat capital tan temible i tan perniciós, l'enveja, a través de la literatura, i ens comentaves els exemples de Proust, del Follner, també el Balzac, la Mercè Rodoreda, el Ferreter, el Pla, etc etc. Però també el llibre no deixes de banda la rondallística tradicional, ni tampoc les aportacions d'alguns dels grans filòsofs com Kant, Kierkegaard, Nietzsche, que ens ensenyen.
Bé, jo els he fet servir perquè evidentment són els pensadors que han configurat, no, les idees, com es van definint les idees en relació a aquest pecat al llarg del temps. M'ha interessat molt Nietzsche perquè té la seva idea de la moral de l'esclau, és molt il·lustrativa per explicar l'enveja, és a dir, està molt relacionada de com es comporten els homes quan tenen desig de rebaixar els altres. Per tant, moguts...
L'amo i l'esclau.
Exacte, i moguts per l'enveja, i aquesta dialèctica entre amo i esclau, que també situa... Això marca molt clar la diferència entre amunt i avall, em servia molt per il·lustrar aquesta enveja.
L'enveja d'Anna Marina Porres i La Mandra, en parlarem també en un altre programa, d'Oriol Quintana, que han servit per encetar precisament aquesta sèrie sobre els pecats capitals que Fragmenta ha decidit publicar dintre de la col·lecció Assaig en català. Ja sabeu que sempre us recomanem els llibres de Fragmenta, i a Fragmentos, on ho podreu trobar també en castellà. Hi haurà més volums. L'Avarícia, d'Oriol Ponsatí Morlà, La Gola, d'Adrià Pujol Cruells, La Luxúria, de Nana Ponsoda, La Supèrbia, d'en Jordi Graupera i La Ira, d'en Raül Garrigasait. Els volums aniran apareixent fins al mes, de febrer del 2020. Aquí hem volgut avui acostar aquest primer tast amb un pecat efectivament terrible. No us perdeu aquest text d'Anna Marina Porres, que és una autora jove, però que ens permet fer unes reflexions molt interessants pels camins de la literatura i de la reflexió també filosòfica, com veiem. Marina, ha estat un plaer. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Igualment. Gràcies a vosaltres.